Prepara't per una nit diferent. Una nit d'escoltar les veus dels difunts, de fer rituals a la llum de les espelmes, de contactar amb forces misterioses. Arcanum, viatge a un món desconegut. Els divendres, de 10 a 11 de la nit, al 107.7 FM, Ràdio Nova. Tenebroses nits, amics i amigues d'Arcanum. En el programa d'avui anem d'incògnit, ja que serà un programa dedicat a personatges enmascarats, ja siguin criminals o víctimes. Personatges misteriosos que han amagat la seva identitat al darrere d'una màscara, o qui sap, potser la màscara explicava més d'ells mateixos que la seva autèntica cara. Hi ha hagut al llarg de la història personatges que han estat perillosos i estranys, de manera que han arribat fins i tot a formar part del folklore d'una societat. Alguns d'ells són tan misteriosos que fins i tot no sempre està clar si aquests personatges són humans o sobrenaturals, i fins i tot s'ha arribat a convertir aquests personatges en cocos, és a dir, en mites indefinits que s'han fet servir per espantar els nens i els no tan nens. Però a vegades aquests cocos sí que han agafat un perfil més definit i una cara molt més clara. I d'aquesta manera, segons com, s'ha vist fins a quin punt són terrorífics. L'any 1803, a Hammersmith, a l'oest de Londres, es va veure una enigmàtica figura vestida de blanc i amb alguna pell d'animal per sobre, sobretot de vaca. The Journal of the Society for Psychical Research va publicar Històries de fantasmes de fa 100 anys, a l'abril de 1904. En aquest text apareix un testimoni que deia que aquest individu era com un fantasma molt alt, vestit amb un abric fosc, amb uns botons brillants. L'any 1826, el Penny Lloyds recollia les paraules d'un noi que es deia Jack B i que a la carretera, a la mitjanit, es va trobar un home encaputxat, emmascarat i amb urpes als peus, que va agafar-lo fortament. Era Jack, el saltador o saltarí, i estava en flames. Molts casos es van conèixer a Anglaterra, però en altres països també es van donar avistaments molt semblants. L'any 1841, als Estats Units, el diari Niagara Courier es va publicar que un home de Geòrgia es va disfressar de Satanàs per robar. Un home que es deia Jesse Bradlock va detenir-lo. El lladre deia que era el diable i va començar a inflar-se i escampar fum i olor de sofre. Són casos diferents en llocs i moments diferents, però amb un individu terrorífic i de característiques semblants. Qui és? Què vol? Amb el temps es va fer freqüent aquesta mena d'agressor, sobretot a Anglaterra. En aquest país, al segle XVIII, es van produir estranys fets. Amb aquest personatge misteriós i terrorífic com a protagonista, el que van posar un nom, Jack el Saltador o el Saltarí. Era tan estrany i tenia unes capacitats tan sobrehumanes que es va arribar a dir que no era una persona, sinó un dimoni. La nit del 20 de febrer de 1938, a una casa del poble Old Fort, una noia de 19 anys, Jane Aslop, va anar a la porta de casa seva quan va sentir que sonava la campaneta. Va mirar per l'espiell i va trobar-se amb un individu que portava capa, casc, roba brillant i una llum al pit. Aquest ésser va dir: «Sóc un policia, per l'amor de Déu, porta'm una llum, perquè hem atrapat a Jack el Saltador». La Jane va agafar una espelma i va obrir la porta, però al sortir, el desconegut li va prendre l'espelma i ella va veure un personatge horrorós. Els seus ulls semblaven dues boles de foc. La cara era diabòlica i per la boca treia flames blaves i blanques. A més, tenia grapes amb unes ungles afilades. La va agafar pel braç, li va esgarrapar la cara, li va arrencar cabells i li va estripar la roba. La Jane va cridar horroritzada i van venir a ajudar-la les seves dues germanes, que van poder tornar-la a l'interior de la casa. Llavors aquell individu es va posar a donar forts cops a la porta. La situació va durar encara un temps més, fins que al final aquell desconegut va marxar. L'endemà les noies i el seu pare van denunciar els fets a l'oficina de la policia metropolitana del carrer Lambeth, a Londres. Van explicar-ho tot, i el pare de la Jane va afegir que creia que l'individu no estava sol, perquè no va tornar a buscar la seva capa, que li havia caigut, sinó que va sortir corrent, i segurament algú va ajudar-lo i va recollir la capa. L'estranya descripció coincidia amb altres fets que es van produir també a Common, a Chapman i a Blackheath. La notícia va sortir al Morning Post i es va iniciar una investigació. Es va encarregar del cas la policia metropolitana, però per altra banda també va investigar James Lee, exmembre dels Bow Street Patrol, un grup paramilitar que seguia indicacions dels magistrats investigadors. L'endemà de posar la denúncia, James Lee va presentar un informe al diari The Times el 22 de març de 1838. Deia que aquest agressor segurament feia gairebé un mes que estava entre el veïnat, espantant a homes i a dones, i que en una ocasió va estar a punt de ser detingut. Ja s'havia vist de tant en tant a un sospitós embolicat en una capa espanyola i que a vegades portava una llanterna. Una vegada se'l va veure als camps de Beaufair i un grup d'homes el va perseguir, però ell va fugir gràcies a una agilitat extraordinària i un profund coneixement de la zona. James Lee creia tot el que deien les germanes, però posava en dubte el que deia el pare sobre possibles còmplices, ja que es tractava d'un lloc que, amb la distància que hi havia entre les cases, l'intrus es podia amagar de manera relativament fàcil. Un altre investigador, que es deia Young, superintendent de la divisió K, creia que l'agressor no era Jack, sinó algun borratxo. Es Es va fer un interrogatori a un carreter que es deia James Smith, que va dir que a Birbinder Lane va sentir uns crits de nit que venien de la casa de la família Alsop. Va córrer en aquella direcció i es va trobar amb dos homes que es deien Payne i Milbank, precisament dos interrogats com a sospitosos. Smith deia que Milbank portava barret i jaqueta de color blanc, cosa que podia coincidir amb la descripció de la roba brillant. Aquella mateixa nit, Smith es va tornar a trobar els dos sospitosos i un d'ells li va preguntar molt amenaçador: «Què has de dir-li a Jack el Saltador?» Altres testimonis semblants als de Smith també deien que hi podia haver dos més implicats en els fets. Cinc dies més tard, a l'East End de Londres, van veure a Jack. Va atacar a un nen que el va descriure com una cosa horrible amb capa. El 28 de febrer del 1838, una noia que es deia Lucy Scales i la seva germana es van trobar amb Jack a les 8:30 en un carreró conegut com a Carreró del Drac Verd. La Lucy va quedar enlluernada per una llum blava. Les noies van poder tornar a casa on van rebre atenció mèdica. La Lucy va dir que el seu agressor era alt i prim, portava capa i casc. Una vegada més, la descripció coincidia. Durant un temps només hi va haver alguns avistaments esporàdics i poc documentats. Però l'any 1872, a Pepham, a principis d'octubre, es va començar a veure un individu vestit de blanc espantant a la gent. El diari Camberwell, en Pepham Times, va publicar el 19 d'octubre que el passat dia 14 el Jack havia atacat a Sarah Ann Foster, que va rebre l'ajuda d'un veí. Ella va descriure a Jack com un home d'un 1,80 m, vestit amb un abric llarg amb forro blanc, que s'obria donant l'aparença d'unes ales i mostrant una armilla blanca. Aquest individu també portava un barret de feltre i un plomall fet amb plomes negres que tapava parcialment la seva cara. A finals de novembre van detenir a Joseph Manday, acusat de ser Jack, i de fet es van aturar les aparicions. Això va ser el desembre del 1872 i de fet semblava que ja s'havia solucionat tot. Però sis mesos més tard, a Sheffield, es va tornar a veure Jack, que es movia molt ràpid. En una altra ocasió, Jack es va quedar mirant a dos soldats que feien guàrdia a Aldershot. Era 1877. El diari militar Sheldrake Aldershot and Sandhurst Military Gazette va publicar el 17 de març que un dels sentinelles a la nit va disparar a l'intrus sense cap resultat. El sentinella que estava a prop del cementiri també va disparar-li amb el fusell Martini Henry sense poder aturar-lo tampoc. La tropa va denunciar altres visites del Jack. Aquest sempre apareixia i passava la mà per la cara d'algun sentinella i deixava anar una llum blava. Les seves aparicions van ser molt semblants i bastant freqüents. També va aparèixer a Liverpool. Anaven apareixent casos molt semblants. Al febrer de 1855, durant una gran nevada a Devonshire, van aparèixer estranyes petjades que eren entre humanes i animals, que es veien a parets, teulades i patis tancats, extenent-se desenes de quilòmetres. Va ser 20 anys abans de que s'aparegués el Jack als soldats. Les aparicions s'anaven acumulant i hi havia una distància entre els anys en què es produïen bastant sorprenents. També es va documentar un cas de l'any 1934. Un testimoni que havia vist el Jack va dir que de petit va quedar molt impactat per aquesta presència. Aquest individu va escriure al diari Sheffield Independent que Jack saltava com una cabra i saltava a través de les parets i les portes de cinc barrots com un gat. El pitjor de tot és que semblava que aquest personatge era invencible i que no se'l podia aturar, però algunes vegades s'hi van estar a prop d'aturar-lo. L'hivern del 1877, un grup de gent va acorralar a Jack al comtat de Lindsay. Eren unes 100 persones, però tot i així, ell va poder fugir gràcies a la seva gran agilitat, saltant per teulades. A finals del segle XVIII ja era considerat l'enemic número 1 dels anglesos. L'almirall Codrington va oferir pagar ell mateix una recompensa a qui atrapés a Jack el Saltador després de que aquest espantés a la seva filla. Un fuster que es deia Jones i vivia a Isleworth va dir que havia vist a Jack. L'havia atacat un individu vestit amb armadura i que portava sabates de color blanc. Va dir que aquest anava acompanyat per dos dimonis més i entre tots van apallissar-lo. Cada vegada hi havia més denúncies per l'estil i per estranyes que fossin les descripcions, eren masses i coincidien. La policia investigava i la premsa també volia descobrir qui o què era Jack el Saltador. El diari Times, entre altres, van plantejar la possibilitat de que Jack fos en realitat un grup de lladres que eren nobles que atacaven per una aposta. Aquesta consistia en que qui destruís la vida de 30 persones guanyaria 5.000 lliures. Les 30 víctimes tenien diferents categories. Havien de ser 8 solters, 10 serventes ja grans, 6 donzelles i 12 criades joves a les que s'havia de designar. No era res comprovat, però l'hipòtesi va convèncer a bastanta gent. Per altra banda, Sir John Cowan, alcalde de Londres, va rebre una carta firmada per algú que es feia dir resident de Peckham. Aquest deia que un grup de gent havia apostat amb un company més imprudent i entremaliat, que anés a visitar a poblacions properes a Londres, disfressat de tres maneres diferents: fantasma, os i dimoni. A més, la carta també donava una altra informació alarmant. Unes quantes dones s'havien quedat inconscients i dues havien quedat en estat vegetatiu com a conseqüència de les agressions. A Jack el Saltador també el van tenir com a comte de Saint Germain, cosa que ens crida l'atenció i hem de tenir present si els agressors o l'agressor realment era algú de la noblesa. Persones que feien el mal per divertir-se. El London News va explicar les seves agressions. Un dels generals anglesos que va vèncer Napoleó a Waterloo, Arthur Wellesley, va decidir atrapar a Jack el Saltador. Però aquest Jack era tan àgil, tan increïble, tan espectral, que no es va poder fer res. La veritat és que es va arribar a dir que potser el que es buscava no era un home. Fins i tot el Morning Post va publicar que el Jack no era un simple mortal, si és que en realitat era mortal. Ja al segle XX se seguia apareixent el monstruós Jack. Durant la Primera Guerra Mundial es va tornar bastant insistent. Se'l buscava, se'l perseguia, se li disparava, però mai s'aconseguia atrapar-lo ni desenmascarar-lo. La seva fama creixia, els polítics, els periodistes i la policia parlaven constantment d'aquest personatge. Era com un malvat de còmic, extravagant, misteriós, cruel i de facultats sorprenents, però cap heroi va aconseguir aturar-lo. Al final era tan famós que va passar de la realitat a la ficció. Resultava interessant al públic. Tothom volia llegir les últimes notícies sobre el Jack. Els autors van aprofitar aquesta atracció per escriure relats que el tenien com a protagonista. Un personatge anomenat Spring Hillet Jack va ser el personatge principal de molts Penny Dreadfuls, novel·les molt barates que explotaven temes de terror a l'època. Aquestes obres van ser populars explicant les aventures del Jack des de 1840 fins a principis del segle XX. Les obres de teatre també van explotar les històries de Jack el Saltador amb un gran èxit. El cinema també va recordar a Jack l'any 1924 amb la pel·lícula Wash Figure in Cabinet o L'home de la figura de cera. Semblava que amb el temps potser s'oblidaria a Jack el Saltador, però no va ser així. Va fer massa mal i va ser massa extraordinari com per deixar de parlar d'ell. De fet, aquests últims anys s'ha recuperat aquesta figura, fins i tot amb videojocs. El temps passa i sempre, per desgràcia, surten altres criminals, iguals o pitjors, que acaparen tota l'atenció, però ja que el Saltador segueix sent recordat, entre altres coses, perquè mai van atrapar-lo. Va atacar durant anys i mai es va saber realment qui era. I si potser tenien raó els que deien que era un ésser sobrenatural? Fos el que fos, va ser un autèntic espant. I qui sap si algun dia tornarà. Aquella cara tan monstruosa del Jack, tan diabòlica, era una màscara? O era la seva autèntica cara? Era així de terrorífic? Probablement era una màscara. La seva identitat quedava així, protegida. La màscara és un bon recurs pels covards. En el context del crim, no és pas cap novetat amagar-se al darrere d'una màscara, però la màscara també és pròpia de superherois, d'actors i de lluitadors mexicans. Tots hem vist els famosos luchadores que es creen un personatge amb una màscara que els distingeixi. I com que aquest programa va d'enmascarats, com hem vist, a vegades els enmascarats són criminals, però en altres ocasions són víctimes, com veurem a continuació. Aquest és el cas terrible de dos luchadores, els que van assassinar. Es tracta de La Parquita i El Espectrito JR, dos lluitadors de talla petita, és a dir, nans, que a més eren germans bessons. La Parquita era Alberto Jiménez, que apareixia disfressat de mort, esquelètica i encaputxada. I El Espectrito JR era Alejandro Jiménez, que anava de verd, amb una màscara també verda, amb un tètric somriure. L'Alberto, La Parquita, tenia prevista una gira pel Salvador i estava a punt de firmar un contracte de publicitat amb Telcel, empresa de telefonia mòbil. Ell lluitava com a tècnic, és a dir, era el que feia de bo durant les lluites. Despertava molta admiració entre els nens, que són el públic més fidel dels lluitadors mini, perquè s'identifiquen més amb ells per ser igual de baixets. La Parquita era el més famós dels dos germans. A més, un nen amb càncer li va demanar ajuda i ell no va dubtar en donar-li diners i en organitzar lluites que recollien molts més recursos econòmics per la seva causa. Per altra banda, l'Alejandro era l'Espectrito Júnior. Ell feia de dur, o sigui, de dolent a les lluites. Tots dos germans havien tingut problemes amb l'alcohol i havien jurat no beure mai més. Per aquesta raó es vigilaven mútuament. Precisament el seu alcoholisme havia acabat amb els seus respectius matrimonis i tots dos estaven intentant tornar amb les seves dones. L'1 de juliol del 2009 es va saber que havien assassinat els dos lluitadors. Estaven en un molt bon moment de la seva carrera, però tot es va acabar de manera inesperada. Van trobar-los morts a l'Hotel Moderno, en un punt sòrdid de la ciutat, de molta prostitució i molt alcohol. Van instal·lar-se a l'hotel acompanyats per dues dones, però unes hores després aquestes van marxar soles. Els treballadors de l'hotel ho van trobar molt sospitós i a l'anar a l'habitació 52 van trobar els dos lluitadors morts al llit. Durant la investigació, tot va ser estrany i va haver bastantes contradiccions. Es va arribar a dir que qui acompanyava els luchadores a l'hotel no eren dones, sinó homes disfressats de dones. També es va dir que eren rosses, cosa que no coincidia amb els retrats robots que es van fer. A més, el vídeo de seguretat de l'hotel estava manipulat. Què és el que havia passat? Es van reconstruir els fets. Un dia abans de trobar els cadàvers, es va saber que havien estat bevent. Va ser al bar La Revanxa. Al sortir, els dos luchadores van trobar-se a dues prostitutes, l'Estela González Calva, la tia, i María de los Ángeles Rueda, la gorda. Els luchadores van anar amb elles a l'hotel. Totes dues planejaven robar els mòbils a aquests lluitadors. De manera que per fer-ho, pensaven adormir-los amb gotes oftalmològiques posades a l'alcohol. Els dos lluitadors van trencar la promesa de no beure, precisament en el pitjor moment. Al beure's l'alcohol amb aquestes gotes, es van morir. Les dues dones no van calcular bé la dosi, tenint en compte que les víctimes eren nans i no homes d'estatura mitjana. Així que les gotes, en comptes d'adormir-los, van acabar amb les seves vides. En els interrogatoris, les dues acusades es van contradir. La tia va demanar a la recepcionista de l'hotel que les permetés no pagar l'habitació perquè no tenien diners ni elles ni els lluitadors. A l'arribar a l'habitació, segons la tia, els dos luchadores van estar insultant-les. Però la gorda va dir que en realitat no hi va haver cap enfrontament i que la culpable del crim era la tia. Finalment van condemnar les dues assassines a 47 anys de presó i a pagar 43.000 pesos per ajudar a pagar l'atenció psicològica de la família de les víctimes. Després d'aquest crim es va posar més atenció a les goteres. Aquest és el nom amb el que es coneixen a les dones que sedueixen homes pel carrer i que després posen gotes d'algun medicament a les seves begudes. D'aquesta manera, ells queden adormits i elles els roben. Estem parlant d'autèntiques màfies. L'any 2007 ja s'havia detingut a un grup que seguia aquest modus operandi, però es van seguir produint casos. També el 2007 es va descobrir un grup que contactava amb les seves víctimes a través del Tinder. Realment no ens podem fiar de ningú. Aquest crim tan trist dels dos lluitadors va ser molt impactant i fins i tot es va fer una pel·lícula l'any 2014, La calle de l'amargura, dirigida per Arturo Ripstein. Al desembre del 2023, un altre luchador va ser assassinat. Es tracta de Bella de París, de 38 anys, que destacava pel seu maquillatge delicat i femení. Van disparar-li el 25 de desembre en un centre estètic que era el seu propi negoci, situat a la colònia Peñitas, a León, Guanajuato. El verdader nom de Bella de París era Pablo. Era estatista i perruquer, molt apreciat. Li deien Pablito, amb molt afecte. Va destacar molt al ring i a les xarxes socials. S'ha de dir, però, que els assassinats de luchadores s'han produït en altres ocasions, com és el cas de Juventud Rebelde, Lepra MX i Maremoto. Aquests crims van impressionar molt l'any 2022. Es diu que aquests assassinats són obra del càrtel Jalisco Nueva Generación. A Jerry García, Juventud Rebelde, i a Salvador García Soto, Lepra MX, els van atrapar i assassinar quan estaven entrenant al gimnàs. A Raúl Salazar Santillán, Maremoto, el van segrestar quan ella estava a la seva pròpia casa. El van trobar mort poc després. Es va informar de que aquests tres luchadores havien col·laborat amb organitzacions criminals enfrontades al càrtel Jalisco Nueva Generación. Però del mòbil del crim del Vella de París no se sap res. La màscara, un element màgic amb el que podem ser qui no som. La paraula màscara ve del llatí mascus o masca, fantasma, i de l'àrab màscara, bufó. A l'antiguitat, els humans usaven màscares per relacionar-se amb els animals. L'home es posava una màscara per representar animals i fenòmens naturals i poder influir en ells a través de la màgia. El naixement del teatre va ser per la màgia. A Grècia i a Roma van prendre molta presència les màscares al teatre. Però en cerimònies religioses també han tingut una gran importància per representar figures espirituals, per convertir-se en un altre ésser o per comunicar vius i morts. La màscara és màgia i és misteri. És amagar-se i és mostrar-se. Serveix per mentir i per dir la veritat. Oscar Wilde va dir: "L'home està més allunyat de si mateix quan parla amb la cara descoberta. Doneu-li una màscara i us dirà la veritat." I vosaltres, quina màscara porteu? Què sou? I qui voleu ser? Un cop més, moltes gràcies per acompanyar-me en aquest viatge a un món desconegut, Arcanum. Us espero al proper programa. Molt bona nit.
why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say it's over. See, it started at the park, used to chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever.
Lasts forever.
They say we too young to get ourselves sprung. Oh, we didn't care, we made it very clear. And they also said that we couldn't last together.
Last together.
See, it's very divine, you're one of a kind. But you mush up my mind, you have to get declined. Oh Lord, my baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say it's over. It was back in 99, watching movies all the time. Ooh, and I went away for doing my first crime. And I never thought that we was gonna see each other.
See each other.
And then I came out, mommy moved me down south. Ooh, I ain't with my girl who I thought was my world. It came out to be that she wasn't the girl for me.
Girl for me.
See, it's very divine, you're one of a kind. But you mash up my mind, you have to get declined. Oh Lord, my baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, suicidal, when they say it's over. Now we're fussing and now we're fighting. Please tell me why I'm feeling slighted. And I don't know how to make it better. Make it better. You're dating other guys, you're telling me lies. Oh, I can't believe what I'm seeing with my eyes. I'm losing my mind, and I don't think it's clever.
Think it's clever.
You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, 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 suicidal.
Ona Digital. Escolta'ns a l'hora que tu vulguis i des d'allà on siguis.
Tant de bo que m'esperis a Escorial amb una birra freda a la mà i amb ganes de caminar. I tant de bo que em recullis aquest matí i prometis que tens tot el dia per mi. Tu fossis com jo i veiessis la vida